Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar ulleres de sol. L'absència de núvols fa pujar la temperatura màxima, però també baixar la mínima.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Calonja va anunciar a bombo i plateret que volia apostar per convertir-se en una Smart City o ciutat intel·ligent. Ser una Smart City significa aplicar la tecnologia per convertir cada punt de llum, cada racó, cada àmbit de la ciutat en un generador de dades que després són enviades i processades per tal que una màquina prengui decisions encaminades a millorar el funcionament o rendiment de cada punt de llum, de cada racó o de cada àmbit de la ciutat. El regidor de Noves Tecnologies del Consistori Calongí ho explicava ahir en aquest mateix programa. Ara bé, lligat a tota aquesta revolució, que només està començant per cert, hi han d'altres derivades que val la pena tenir en compte i que complementen aquest concepte de Smart City. Recollides de residus més eficients, que deriven en una ciutat més sostenible ambientalment. Gestió de les limitacions i accessos a carrers i carreteres per optimitzar el trànsit de vehicles, però també gestió i control de flotes de vehicles, de personal, dels recursos de l'Ajuntament, etc, etc i etc. Hi ha una derivada, però, que és la que em resulta més interessant de tot plegat. És la derivada de l'economia que genera un projecte com aquest. Per desenvolupar Smart Cities i la tecnologia que les acompanya calen enginyers informàtics, programadors, instal·ladors, personal qualificat, formadors per aquest personal qualificat i una indústria d'alt valor afegit que és la que ara mateix ni Calonja ni ciutats com Barcelona, en l'època de Xavier Trias, que hi va fer una aposta forta, no ho tenen. El 80% de l'economia del nostre entorn depèn del turisme i en aquest programa no ens cansarem de reclamar que es diversifiqui en àmbits de valor afegit com el sector primari qualificat, la cultura i la indústria que se'n deriva o l'entorn digital, es queix de projectes com els de les ciutats intel·ligents, per exemple. Segur que l'Empordà no és Silicon Valley i, de fet, millor que sigui així. Però si en el seu moment tot Catalunya es va omplir de polígons industrials que en molts casos han acabat allotjant un hipermercat, un Decathlon i una botiga dels xinos, potser arriba el moment que algú prengui la iniciativa i comenci a posar facilitats reals per tal que es pugui generar aquesta economia del coneixement que es deriva de projectes com aquest. Tant de bo que Calonja i Sant Antoni pugui esdevenir una punta de llança en aquest àmbit. Des d'aquí mateix ho celebrarem molt fortament. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I amb tot l'equip del programa que ja és a punt per desgranar les principals notícies de l'actualitat del Baix Empordà. Dos terratrèmols de poca intensitat van sacsejar ahir Platja d'Aro i Sant Feliu. No sé si vas notar tu la tremolor des de Sant Feliu de Guíxols, Laia Bodró.
Doncs no. A Sant Feliu no vam notar res, però no és d'estranyar, ja que el que es va produir més a prop de Sant Feliu va tenir només una magnitud de 2 a l'escala de Richter. El que es va produir a Platja d'Aro a la matinada va ser de 2,4.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro obre la convocatòria per concedir subvencions per persones amb vulnerabilitat econòmica. Judit Martínez, bon dia.
Bon dia. La Junta de Govern Local de Santa Cristina d'Aro ja ha publicat la convocatòria per concedir una subvenció per a les persones amb vulnerabilitat econòmica. Aquesta ajuda consistirà en l'atorgament d'un 30% de la quota de l'impost sobre béns immobles corresponent a l'any anterior. A més, la regidora de Serveis Socials, Lourdes Fuentes, ens explicarà quines altres prestacions ofereix l'Ajuntament per a famílies amb dificultats econòmiques.
I el pressupost de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni pel 2019 és de 32 milions d'euros, dels quals 11 milions s'invertiran per la reforma de la urbanització del Mas Pérez. Ens ho explica la Gisela Martínez. Gisela, bon dia.
Bon dia, Miquel. Així és. És el primer cop que l'Ajuntament de Calonja incorpora en el seu full de ruta el pressupost per reformar la urbanització de Mas Pérez, amb la que s'inverteixen 11 milions d'euros per tal de posar clavegueram, asfalt, voreres i mobiliari urbà. L'inici d'aquestes obres està previst, si tot va bé, per la primavera del 2019.
I no marxem de Calonja i Sant Antoni perquè el municipi, com ho dèiem, està desenvolupant un hub tecnològic sobre les Smart Cities. L'objectiu és apropar al poble als joves del futur. Gerard Tascalls, bon dia.
Bon dia. La justícia ordena penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de la Bisbal. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és ferma i no admet cap altre recurs, per la qual cosa el seu compliment és obligatori.
Aquesta, òbviament, no era el titular al que fèiem referència, sinó que aquest és el titular, és l'avançament de la notícia que us explicarem d'aquí un moment i que explica que la Bisbal segueix la polèmica amb les banderes. Ara, una nova ordre ha obligat a fer un nou pas amb el tema de les banderes, ja ens ho ha explicat en Manel Magrinyà des de la Bisbal mateix. Anem a Palafrugell, perquè tindrà un entorn sense fum. Tindrà més entorns, de fet, sense fum. Encara hi ha centres escolars que no estan retolats amb el cartell entorn sense fum. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, exacte. I no només són centres educatius, és el cas del CAP, també. L'Ajuntament va aprovar per unanimitat aquesta proposta i s'augmentaran les zones a tota la població.
I a Castell-Platja d'Aro, aquest estiu, han augmentat les accions preventives en més d'un 60% respecte a l'any passat. També hi ha hagut un increment en les assistències sanitàries. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Les accions preventives s'han quantificat en més de 16.000 i destaca, per exemple, que hi ha hagut 36 rescats, 27 evacuacions hospitalàries o fins a 14 recerques de persones perdudes. També s'ha usat més el servei de bany per persones amb mobilitat reduïda respecte a l'any 2017.
Saltem cap a la zona del Baix Ter, perquè el nucli antic d'Ullà estarà en obres els propers mesos. Es pavimentaran els carrers i es soterraran les instal·lacions elèctriques i telefòniques. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ha adjudicat avui el contracte d'obres a una constructora de Santa Cristina d'Aro. Rehabilitaran l'entorn de l'església, la plaça de l'Ajuntament, la plaça Catalunya i alguns carrers. Està previst que acabin la primera fase abans de Nadal.
I més obres, les del pàrquing del Castell, de la platja de Castell a Palamós, que ja està gairebé enllestit. En pocs dies s'obrirà al públic amb la incorporació d'una pantalla informativa, Gerard.
És la novetat de les obres i té un cost superior als 30.000 euros. El panell informatiu mostrarà en temps real l'ocupació del pàrquing i activitats culturals del municipi.
I la brigada de Torroella de Montgrí, que està netejant aquests dies els desguassos per evacuar bé les aigües plujanes, Pedro.
A més, durant la tardor cauen les fulles dels arbres de manera que poden obstruir aquests conductes. L'Ajuntament també recomana no llençar residus als carrers per evitar aquestes situacions d'embussament.
Bé, segurament això, més que una recomanació, hauria de ser una obligació gravada a foc a la mentalitat de tota la gent de qualsevol dels pobles de casa nostra, el fet de no llençar residus al carrer directament. Però vaja, les 8 del matí i 7 minuts, esteu escoltant el Supermatí. Un grup de blocaires internacionals han estat uns dies a la Costa Brava i Girona gràcies a l'Euroculture Trip, una acció de promoció turística conjunta amb l'Emília-Romanya d'Itàlia i la ciutat de Graz. Això és a Àustria. Una altra vegada. Bon dia, Laia.
Bon dia. Del 12 al 15 de setembre, aquests creadors de continguts van viure una experiència cultural i gastronòmica a la Costa Brava i Girona. Gemma Sunyer, responsable de màrqueting online del Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, ens explica com ha estat l'experiència.
Per primera vegada deixem de competir per cooperar i així assolim millors objectius a llarg termini.
Doncs, com sempre, ho ampliarem d'aquí uns minuts al Supermatí. L'Ajuntament de Pals ha aprovat el Pla Local de Joventut. Bon dia, Judit Sáez.
Bon dia. El nou Pla Local de Joventut inclou una anàlisi sobre l'estat dels joves al municipi. En aquest sentit, s'hi destaquen també les seves mancances i necessitats. El regidor delegat de Joventut, Esports i Noves Tecnologies, Xavier Coll, ha explicat que s'ha demanat als joves de la vila la seva opinió i en el pla hi venen definides accions i polítiques per a ells.
Un Pla Local de Joventut és un document que fa una diagnosi en aquests moments de les joves del Pals, del nostre municipi i del seu entorn, i a partir d'aquí doncs, es proposen una sèrie d'accions per portar a terme durant els propers anys.
Doncs d'aquí també animem els joves de Pals, que els tenim aquí al costat, bueno, al costat, no els tenim aquí al costat de l'estudi, els tenim físicament al mateix lloc des d'on fem aquest programa. Els animem, deien, que si tenen ganes de treballar en això del món del periodisme, que ens ho facin saber, que els hi farem un lloc aquí a Ràdio Capital. I el resum de les notícies més destacades, o l'avançament, millor dit, de les notícies més destacades del Supermatí, conclou abans, però, amb un repàs algunes de les activitats culturals que es poden fer al Baix Empordà i que també ampliarem d'aquí una estona, avui amb la UATF Ahmitaj. Anem al Baix Empordà i anem a Palamós, a UATF.
Bon dia. Avui us proposem una visita guiada per la Llosa de Palamós per conèixer el funcionament de la subhasta diària del peix i l'organització del sector pesquer local. I també us proposarem que us planifiqueu per gaudir d'una marxa nocturna per Palamós, concretament des de Sant Esteve de la Fosca.
Com dèiem, us ho ampliarem d'aquí una estona. I abans de tancar, també, previsió del temps. Des del nostre particular set de meteorologia, Albert Aparicio.
Bon dia. El sol dominarà avui amb un dia ben assolellat i agradable. L'absència de núvols permetrà que la temperatura mínima baixi més i a la zona interior de la comarca rondarà els 10 graus. Ara bé, la temperatura màxima pujarà avui i demà, situant-se aquest dijous als 26 graus, fent que hi hagi una gran amplitud tèrmica i que els migdies siguin càlids. Un dia més parlem de l'estat de la mar, que millora progressivament, però continuem amb avís per onades que poden superar els 2,5 metres. Demà continuarà el bon temps amb domini del sol i pujada progressiva de les temperatures.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
Les 8 del matí i 11 minuts. Dia mogut a les plaques tectòniques de la Costa Brava, el que va tenir lloc ahir.
Supermatí.
Dos terratrèmols de poca intensitat van sacsejar la costa de Platja d'Aro i la de Sant Feliu de Guíxols. Ens ho explica la nostra periodista, desplaçada a la zona, ubicada a Sant Feliu de Guíxols, Laia Bodro. Bon dia de nou.
Dos terratrèmols en 13 hores de diferència van tenir lloc ahir a Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. El primer va ser davant la costa de Platja d'Aro, a només 2 quilòmetres de la superfície, a les 2:08 de la matinada, i va tenir una magnitud de 2,4 a l'escala de Richter. El segon va ser a les 4:00 de la tarda, a 11 quilòmetres de profunditat, a tocar de Sant Feliu. Aquest va ser més lleu, de magnitud 2 a l'escala de Richter. Us puc confirmar que aquest terratrèmol no es va notar a la ciutat. Fa 3 dies, dilluns a les 9 del vespre, també hi va haver un terratrèmol, aquesta vegada a Platja d'Aro, de magnitud 2,2.
Gràcies, Laia. Veurem, esperem que això no es vagi repetint de manera assídua, més que res perquè no es creï alarmisme, tampoc. 8:12... L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a veure, ara sí. Ara sí, entrem la música que toca. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, dèiem, obre la convocatòria per concedir subvencions per persones amb vulnerabilitat econòmica. Aquesta subvenció consistirà en l'atorgament a les persones que compleixin els requisits d'un 30% de la quota de l'impost sobre béns immobles, Judit Martínez.
Efectivament, la Junta de Govern Local de Santa Cristina d'Aro va publicar el passat 10 de setembre la convocatòria per concedir una subvenció per a les persones amb vulnerabilitat econòmica. A la sessió es va aprovar que s'atorgaria a les persones propietàries que compleixin els requisits establerts un 30% amb un límit de 300 euros de la quota de l'impost sobre béns immobles corresponent a l'any anterior. La data límit de presentació és el 9 de novembre. A més, Lourdes Fuentes, regidora de Serveis Socials de Santa Cristina d'Aro, ha explicat a Ràdio Capital el conjunt de serveis i prestacions que l'Ajuntament ofereix per a persones i famílies que es troben amb alguna dificultat econòmica.
Pues nosaltres sí que fem diferents ajudes a persones de risc, d'exclusió social. Els ajudem sobretot a demanar la prestació garantida, fem moltes bonificacions amb circulars, amb IBIs, persones amb la llum, llavors donem ajudes per transports, fem també a fer totes les gestions de pobresa energètica que tinguin. També tenim el servei d'habitatge que també pues, contribuïm amb les ajudes els orientem amb les ajudes de lloguer, taules d'emergència.
I el pressupost de Calonge per l'any 2019, que puja fins als 32 milions d'euros, destinant 11 milions a la reforma de l'urbanització del Mas Pere, Gisela Martínez.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni preveu amb el pressupost de 2019, que puja 32 milions d'euros, destinar-ne 11 milions per resoldre la situació de les obres de la urbanització de Mas Pere. D'aquesta manera, ja figura en el document que recull les línies fonamentals del pressupost del 2019 la inversió destinada a millorar la urbanització, que es troba en mal estat. Aquesta xifra, que l'Ajuntament ha calculat que serà l'estimada que caldrà per enllestir les obres, ha fet augmentar considerablement el pressupost de l'any anterior, que es trobava en 21 milions d'euros.
Enguany és el primer cop que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni té previst incorporar en el seu pressupost les obres de Maspera. I és la incorporació d'aquesta xifra en el pressupost del 2019 la que permetrà a l'administració treure a concurs públic les obres de la urbanització, designar l'empresa adjudicatària i iniciar les obres. Tal com ha explicat a Ràdio Capital el regidor d'Hisenda i Urbanisme de Calonge, Albert Ros, segons la previsió, les obres s'iniciarien durant la primavera del 2019.
Sé que Maspera ja porta quasi 40 anys lluitant per arribar on hem arribat. Jo, que soc el nou regidor d'Urbanisme d'aquesta legislatura, va ser el primer encàrrec que em va fer l'alcalde i l'equip de govern, i vam posar tots els mitjans per fer-ho. Vam fer un equip especial amb un TAC, administratius, vull dir, va haver-hi una voluntat ferma política i molt de temps i dedicació per arribar on hem arribat, que és el lloc més lluny que s'ha arribat mai en Maspera, i ara està a tocar.
El fet d'incorporar en el pressupost municipal les obres de Maspera suposa un punt molt important per posar fi a un tràmit urbanístic, l'aprovació del qual s'ha fet buscant el màxim consens. En aquesta línia, l'Ajuntament de Calonge ha impulsat la creació d'una comissió mixta de seguiment que s'ha reunit en diverses ocasions amb l'objectiu de realitzar un seguiment dels tràmits que s'han de fer fins a arribar a les obres d'urbanització. Les obres, tal com ha explicat Albert Ros, consistiran sobretot en posar clavegueram, asfaltat, voreres i mobiliari urbà.
Gràcies, Gisela. Un quart i un minut de nou. Us ho explicàvem també a la portada. El municipi de Calonge i Sant Antoni es vol posicionar com un dels 17 hubs tecnològics que hi ha a Catalunya. Per aquest motiu, estan impulsant diversos programes dedicats a l'emprenedoria, Gerard Escaig.
L'objectiu és assolir un municipi eficient gràcies a la tecnologia i als projectes dels emprenedors un cop s'apliquin a l'organització del poble. El consistori vol aprofitar el viver d'empreses que tenen ara mateix per consolidar-se de cara al futur. Arturo Prades, regidor de promoció econòmica de Calonge i Sant Antoni, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que ja estan preparant-se pel futur.
De cara al 2030, el 90% de les feines seran autònomes. La gent jove ja està demostrant que prioritza el seu entorn de treball i no tant el sou. Això vol dir que les grans empreses, diguem-ne que en els propers 15 anys, tenen un problema gran. Les grans empreses que estan situades a les grans ciutats tenen un problema gran per poder retenir la gent jove, perquè no prioritzen només el sou, sinó prioritzen altres coses.
La idea és convertir Calonge i Sant Antoni en un municipi emprenedor i poder facilitar les eines que necessiten els joves del futur. Ara per ara ja s'estan preparant amb els ajuts de l'habitatge i diferents accions juvenils.
Divendres 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, Festa de l'Esport. Una festa molt animada, un concert d'homenatge a la música negra, on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. Divendres 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
8 del matí, 18 minuts. I tornem-hi amb la Guerra de les Banderes, que semblava que ja teníem una mica oblidada, però que torna al primer pla de l'actualitat, ja que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordena penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de la Bisbal. La resolució és ferma i no admet cap altre recurs, per la qual cosa el seu compliment és obligatori, tal i com ens explica des de la Bisbal mateix en Manel Magrinyà. Manel, és així?
Així és, Miquel. La sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fallat en contra del recurs presentat per l'Ajuntament de la Bisbal contra la resolució del jutjat número 3 de Girona, que l'obligava a penjar la bandera espanyola al balcó. La mateixa sentència condemna en costes a l'Ajuntament i, en ser ferma, el seu incompliment podria fer incórrer a l'alcalde en responsabilitats. La resolució judicial és conseqüència d'una denúncia que el desembre del 2015 va interposar l'anterior delegació del govern de Catalunya, nomenada pel Partit Popular. I en aquests moments, la incògnita està per veure, per una banda, si l'Ajuntament de la Bisbal acatarà o no la sentència, i per una altra, quina serà l'actitud de l'actual delegació del govern, recentment anomenada pel PSOE. L'alcalde Lluís Saiz, d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha manifestat aquesta emissora que no farà declaracions a cap mitjà sobre aquesta sentència, afegint, però, que no representa cap sorpresa. Tampoc el regidor Carles Puig, membre de la CUP, integrant de l'equip de govern, s'ha volgut manifestar sobre una hipotètica desobediència de la resolució judicial. De la mateixa manera, fonts de la subdelegació del govern a Girona han declinat fer declaracions. Així que haurem d'esperar els esdeveniments per veure com acaba el colabrot de les banderes.
Sigui quin sigui la trama argumental del colabrot de les banderes, em temo, però, Manel, que està lluny, lluny d'acabar-se aquesta polèmica. El que sí que sembla que està en vies d'acabar-se, o si més no, d'anar-se reduint cada vegada més, és el fum provocat per els... el fum, vaja, en definitiva, a Palafrugell. I és que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat aquesta una proposta per ampliar el número d'espais sense fum que hi ha al poble. Eugènia Güell.
Sí, es va aprovar el ple de dimarts i amb elles pretén transformar les entrades dels centres educatius o espais on hi tinguin accés els joves i els infants, com són, per exemple, el CAP o alguns equipaments esportius municipals que encara no estan retolats com a entorn sense fum. D'aquesta manera es vol prevenir l'inici al consum de tabac durant l'adolescència i intentar conscienciar els adults com a referents dels joves. L'Ajuntament ha expressat la importància de que no hi hagi persones fumant en espais públics on hi solen freqüentar joves per no perpetuar un consum no saludable com és el consum del tabac.
I a un quart i mig de nou del matí us expliquem que l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha donat a conèixer les dades del Servei de Socorrisme i Salvament a les platges del municipi. L'estudi comprèn des del 2 de juny al 23 de setembre. Entre les curiositats, en destaca un augment d'un 62% de les accions preventives, arribant a gairebé més de 16.000. Volem saber quines altres dades coneixem que ens ha facilitat aquest Ajuntament, Pedro.
Sobre les assistències sanitàries també han augmentat, ja que s'han registrat més de 1.000. D'altra banda, s'han fet gairebé 1.600 intervencions directes. Destaquen, per exemple, 36 rescats, 27 evacuacions hospitalàries o 14 recerques de persones perdudes. Les assistències eren principalment per picades o ferides. La majoria es van fer a la Platja Gran, on hi ha més afluència de gent. La vila ha comptat amb 5 punts de socors, 7 cadires de vigilància i una torre. També hi havia 5 desfibriladors. D'altra banda, 160 persones més que l'any passat han pogut gaudir del bany habilitat per persones amb mobilitat reduïda. Hi havia a l'abast fins a 6 cadires amfíbies.
Des de la cova, avui en Pedro Ruiz, les 8 del matí, 22 minuts. Saltem de gairebé el sud de la comarca fins al nord, a la zona del Baix Ter. I concretament al casc antic d'Ullà, que es començarà a rehabilitar el mes d'octubre. L'Ajuntament ha adjudicat avui el contracte d'obres, o ahir, millor dit, el contracte d'obres a una empresa de Santa Cristina d'Aro. Helena Santín, bon dia de nou.
Les obres afectaran la plaça de l'Ajuntament, la plaça Catalunya, l'entorn de l'Església i els carrers Major, Muntanya i Sant Andreu. L'alcalde del municipi, Josep López Ruiz, ha dit a Ràdio Capital que les esperaven des de 2010. La primera fase consistirà en el soterrament i la pavimentació dels carrers. El pressupost d'això és de 350.000 euros i preveuen enllestir-ho abans de Nadal. Aquestes actuacions es faran en tres trams per no causar molèsties als veïns. La segona fase es farà durant el 2019. El projecte va a càrrec d'una constructora de Santa Cristina d'Aro, anomenada Aglomerat Girona S.A. Aquesta empresa és la que va rehabilitar el nucli antic de Palamós i Llagostera i, per tant, té experiència en aquest servei.
I els amics de les Illes Formigues volen fer una crida a recuperar els valors ecologistes i conviden a la conservació de Salguer i la platja de Castell. Per això han organitzat una jornada castellera aquest cap de setmana, Anna Pujol.
Bon dia. L'Associació d'Amics de les Illes Formigues organitzarà aquest proper dissabte, 29 de setembre, una jornada castellera a la platja de Castell i al fons marí de Salguer. L'objectiu d'aquesta jornada és fer un homenatge a la voluntat popular de conservar aquests ecosistemes que van promoure grups com Salvem Salguer durant els anys 60 i 70 i el grup Salvem Castell durant els 90. Es preveu que els castells s'aixequin a partir del migdia i els encarregats de fer-ho seran la colla castellera, Minyons de Santa Cristina d'Aro i un grup de voluntaris dels centres Dive Center i G-Dive de Palamós.
I no marxem de la zona de Castell perquè s'hi estrenarà aviat un nou pàrquing que ara ja compta, un pàrquing que ara ja compta amb un panell informatiu explicant quantes places lliures hi queden, Gerard.
És la novetat del projecte que costa una mica més de 30.000 euros. La pantalla s'ha ubicat a la sortida de la rotonda que connecta la C31 amb el camí de Castell. Allà s'hi podrà llegir quantes places de pàrquing queden en temps real, però també les activitats culturals i tradicionals del poble. Per poder posar la pantalla LED en marxa, ha calgut canalitzar una presa d'electricitat fins a la zona de la instal·lació.
Gràcies, Gerard! I la brigada de Torroella de Montgrí ha començat aquests dies unes tasques de neteja de la xarxa de sanejament d'esguassos i reixes del carrer. Tot això és amb l'objectiu d'evacuar adequadament les aigües plujanes. Ens en dona més detalls de nou en Pedro Ruiz.
Sí, a més, aviat començaran a caure les fulles dels arbres que moltes vegades obstrueixen aquests canals i poden malmetre el seu funcionament. És per això que s'estan retirant també terra i residus acumulats a l'interior dels embornals. Tot plegat es fa amb la cuva de la brigada. Des del consistori recomanen no llançar residus per obstruir-los i també aconsellen no tirar tovalloletes humides al vàter. En el seu lloc cal fer-ho a la fracció de rebuig de les escombraries.
8:25. Quatre creadors de contingut online han estat uns dies a la Costa Brava i Girona en una campanya de màrqueting conjunta amb la regió Emília-Romanya, això és a Itàlia, i la ciutat de Graz, això és a l'interior d'Àustria. Els blocaires han estat escollits per la seva qualitat a l'hora de crear contingut com blogs, imatges i vídeos, així com per la qualitat dels seus seguidors, la quantitat, millor dit, dels seus seguidors. Després de passar tres dies a l'Emília-Romanya, van convertir-ne tres més a la Costa Brava i Girona i després d'uns dies de descans a l'octubre visitaran aquesta ciutat de Graz. Des de Sant Feliu de Guíxols, de nou, Laia Bodro.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el Patronat de Turisme de l'Emília-Romanya, Itàlia, i la ciutat de Graz, Àustria, han unit forces per a promocionar-se com a destinacions turístiques. La idea és donar valor a les coses que fan úniques les destinacions, però també a les coses que les uneixen. La promoció, que està pensada per a la Unió Europea i mercats més llunyans, pretén fomentar les visites a més d'una destinació europea. La responsable de màrqueting online del Patronat de Turisme, Gemma Sunyer, valora així l'experiència.
L'acció Euroculture Trip posa en valor els atractius turístics, culturals i gastronòmics de les tres destinacions, de Costa Brava, Emília-Romanya, Itàlia, i Graz, Àustria. Per primera vegada deixem de competir per cooperar i així assolim millors objectius a llarg termini.
Aquesta acció no és la primera que es fa. El 2016 ja es va fer l'Eurofood Trip, conjunt amb el Patronat de l'Emília-Romanya, centrat en experiències culinàries.
Gràcies a la primera edició d'aquesta acció, l'Eurofood Trip, el Patronat va guanyar l'any passat el prestigiós premi World Travel Award com a millor campanya de màrqueting a Europa. I la intenció ara és seguir en aquesta línia d'innovació en la promoció turística.
A més de visites culturals, els quatre bloggers van viure diverses experiències gastronòmiques i culturals per tota la zona de la Costa Brava i Girona.
Gràcies, Laia. I a 3 minuts per 8:45 us expliquem que l'Ajuntament de Pals ha aprovat definitivament el nou Pla Local de Joventut 2018-2019, que ja s'ha elaborat a través de la Regidoria de Joventut i l'Oficina Jove del Baix Empordà per conèixer i solucionar les necessitats que tenen els joves del poble, Judit Saez.
Sí, el document és un recull de l'estat i interessos dels i les joves de Pals, en el que també hi destaquen els objectius a assolir per part de l'Ajuntament. Tal com ha explicat el regidor delegat de Joventut, Esports i Noves Tecnologies, Xavier Coll, la finalitat del pla és planificar a curt i mig termini les polítiques públiques i projectes conjunts que donin resposta a les necessitats reals d'aquest col·lectiu en tots els àmbits de la seva vida quotidiana i la millorin.
Un pla local de joventut és un document que fa una diagnosi en aquests moments de les joves del Pals, del nostre municipi i del seu entorn. I a partir d'aquí doncs, es proposen una sèrie d'accions per portar a terme durant els propers anys. A partir d'això, doncs, i amb l'ajuda d'una tècnica compartida de joventut, tirarem endavant doncs, des de Pals polítiques de joventut pels joves del nostre municipi.
Algunes de les accions que contindrà el pla seran xerrades adaptades, un curs de monitors a finals d'any o el projecte Brigada Jove, que el desenvoluparien l'any que ve i seria una primera oportunitat laboral per tots els joves amb edat de treballar. A més, segons ha explicat Coll, també es va deixar col·laborar obertament als joves en l'elaboració del pla a través d'un qüestionari online, una iniciativa que permet conèixer més el col·lectiu juvenil.
Vam fer un qüestionari online perquè tots els joves de Pals poguessin dir la seva, no? Era una miqueta preguntes una miqueta del seu entorn, d'estudis, de feina, d'activitats de lleure, esportives, bé, una mica que donguessin la seva opinió de què hi havia Pals, què faltava, què voldrien ells i què seria possible tirar endavant els propers anys.
I d'aquí un minut serà 8:45 del matí. I qui diu un quart, diu dos quarts, també. Temps d'entrevista al Supermatí d'avui. Xavier Besalú és el nou membre de l'Institut d'Estudis Catalans. El ple de l'IEC va acordar el passat 13 de setembre la seva incorporació a la secció de Filosofia i Ciències Socials. Xavier Besalú i Costa, nascut a Sant Julià de Ramis el 1953 i resident a la Bisbal des de fa un grapat d'anys, és doctor en Pedagogia per la Universitat de Girona, on hi exerceix de professor del Departament de Pedagogia. Està especialitzat en Educació Intercultural, Didàctica i Currículum i Formació del Professorat. I justament és amb Xavier Besalú amb qui volem parlar en aquest moment. Senyor Besalú, bon dia, bona hora.
Bon dia tingueu.
L'Institut d'Estudis Catalans, escolti, és una institució altament reconeguda i valorada, però segur que hi ha gent que desconeix la seva existència i probablement la seva funció. No sé si ens la pot resumir així, ras i curt.
Res i curt, no ho sé. A veure, l'Institut d'Estudis Catalans, per dir-ho així en paraules gruixudes, és una estructura d'estat que va crear Prat de la Riba a començaments del segle XX amb l'ànim de tenir doncs, una instància científica i cultural de primera magnitud doncs, dedicada a la recerca i al pensament científic, diguem-ho així. Les funcions, a veure, les funcions han anat canviant al llarg del temps, perquè això quan es va crear, doncs com dic, molt a començaments del segle XX, universitats a Catalunya només hi havia la Universitat de Barcelona, i les universitats feien sobretot docència i en canvi recerca i investigació en feien poca, i en canvi l'Institut d'Estudis Catalans el que es proposava justament era fer aquesta tasca de recerca, d'intercanvi internacional en l'àmbit científic i cultural, que no feia ningú en aquell moment. Ara el fa altra gent, sobretot les universitats, i de fet l'institut s'alimenta en gran part de gent que treballem a les universitats.
Segurament l'Institut d'Estudis Catalans és també conegut per la seva secció dedicada a la llengua, que és un dels temes recurrents que surt de les informacions de l'Institut d'Estudis Catalans. No sé si ara arriba a l'any que vam saber que l'IEC eliminava els accents diacrítics, cosa que va generar certa polèmica. No sé si vostè està a favor o en contra d'això.
La veritat, doncs en aquell moment no pertanyia a l'Institut d'Estudis Catalans, tampoc m'ho vaig plantejar, i si he de ser franc, jo els segueixo posant.
Jo li he de dir que també.
Ara també li he de dir que com que llegeixo molts treballs d'estudiants i d'altra gent, doncs efectivament si no posa l'accent diacrític, doncs com si fos, per entendre'ns, és un assumpte complicat. Efectivament la secció filològica és la secció més coneguda de l'Institut d'Estudis Catalans, que en té 5 de seccions, perquè és la garant doncs, de la llengua, del diccionari, de la gramàtica, i per tant m'imagino que com prenen aquestes decisions doncs, discutibles i controvertides, doncs ho fan sabent quines són les conseqüències i buscant doncs, la pervivència i el futur de la llengua. Per tant, acceptació per descomptat.
Senyor Besalú, des de la seva perspectiva personal i encara el respecte de la llengua, quan es decideix relaxar una mica el nivell d'exigència sobre un assumpte com la llengua, això és quan es parla que és en benefici de la comunicació entre les persones, això és bo o ens porta cap a la perversió extrema del llenguatge i en un últim extrem fins i tot cap a la seva desaparició, podria ser. Vostè què en pensa?
Jo exactament penso que és el contrari, eh? La llengua és un assumpte viu, una llengua per viu i s'encara cap al futur quan és usada per la gent la va modificant, la gent va incorporant noves paraules i em sembla que el que han de fer els acadèmics doncs, és escoltar l'ús real de la llengua, facilitar-lo, i això des del meu punt de vista no vol dir relaxar l'exigència. De fet, hi ha moltes normes que no tenen cap explicació lògica, que són fruit doncs, de la història, de l'etimologia, del que vulguis, i en aquest sentit no crec que la llengua de cap manera en surti perjudicada. Al contrari, si el que es busca és l'estímul i facilitar l'ús de la llengua oral i escrit i per mitjans tecnològics, que és el que ara es porta, em sembla que en cap cas això va en contra ni de la llengua ni de la mateixa exigència, que és la paraula que ha fet servir vostè.
Senyor Besalú, canviem d'àmbit. Una de les seves investigacions, o les seves investigacions millor dit, algunes d'elles giren al voltant de la immigració, la interculturalitat, l'escola i com s'integren aquestes persones nouvingudes en un model de societat com l'actual. No sé quina... Vaja, li faré una pregunta molt genèrica i que segurament necessitaria de molt més temps, però vaja, segur que som capaços de centrar la pilota en el nostre àmbit. No sé quin diagnòstic fa vostè ara mateix del grau d'integració al qual s'ha arribat al Baix Empordà per part de les diferents comunitats de persones migrants.
Bé, sí, la pregunta és genèrica i per tant la resposta també haurà de ser-ho, perquè les realitats són molt diferents. A veure, el primer que diria és que el que ha passat a Catalunya aquests darrers 20 anys és inaudit al món i que tenia tots els números perquè això generés conflictes greus i extraordinaris a diferents pobles i barris, i això s'ha evitat. I s'ha evitat, primer, perquè aquí hi ha una tradició que ja venia de la immigració de la resta d'Espanya, perquè a nivell urbanístic s'ha aconseguit que els índexs de concentració en determinats barris no sigui com, per exemple, el que passa a barris de París o barris de Lió. I en tercer lloc perquè, afortunadament, va coincidir amb uns anys, sobretot els primers d'aquest segle XXI, en què les coses a nivell econòmic anaven bé i les administracions públiques i els mateixos ajuntaments van poder fer unes certes polítiques i inversions que han, diguem-ho així, evitat mals majors. Dit això, la feina a fer és gran encara i és extraordinària, i podem posar-nos a la boca el tema dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'estiu passat per mostrar com, a vegades, les aparences enganyen. És a dir, la integració o el formar part i sentir-se part d'una comunitat humana és una qüestió que té causes objectives i coses que es poden mesurar, però també en té una altra part que són molt difícils de mesurar perquè tenen a veure amb els efectes, amb els sentiments, amb les identitats, i aleshores aquí no depèn només d'aquestes qüestions que dèiem. Aquesta gent, aquests nanos, parlen català, han anat a l'escola catalana, tenen una feina la major part d'ells, sinó que hi ha alguna cosa, les persones no som només matèria, diguem-ho així, no som només dades, sinó aquestes qüestions són més íntimes, i és aquí on probablement tenim un repte en la qual encara tenim molt a investigar, perquè hi ha moltes coses que no sabem. De manera que la conclusió de la pregunta genèrica que em feia és... S'ha fet bona feina. El Baix Empordà tenim un 25%, així en termes generals, de població estrangera. Això s'ha fet en molt poc temps i això és un tema complicat perquè s'hi barregen temes econòmics i temes culturals i temes lingüístics i de tota mena. I, per tant, diguem-ne que la incorporació d'aquesta nova població a Catalunya encara té uns quants quilòmetres a fer.
Senyor Besalú, hi ha... Vaja, les diferents comunitats de persones migrades que tenim a casa nostra, no sé, probablement estiguin en la segona o en la tercera generació, ja estic parlant dels més joves que estan a les escoles, als instituts, deuen formar part d'això, de segona, tercera generació. Quantes generacions, si m'ho sap dir, han de passar perquè aquestes persones se sentin plenament integrades i se sentin tan catalans o tant de l'Empordà com el que més, i probablement sense òbviament sense renunciar al seu origen.
A veure, la recerca que jo he fet i que jo conec dona respostes diferents a aquesta pregunta. La primera que diríem és que la integració de persones nouvingudes, en aquest cas a Catalunya, no depèn només de les persones nouvingudes, també depèn de les persones que ja hi eren, diguem-ho així. Uh-huh. És un camí que té doble direcció, i per tant, l'esforç s'ha de fer per totes dues bandes, perquè hi ha una qüestió també de percepcions. La segona cosa, a veure, la immigració no és una cosa que s'heredi, és a dir, a l'hora de parlar-ne podem parlar de primera generació, segona generació, tercera generació, però diguem-ne que en termes científics això és fals. Aquí hi ha els que emigren, hi ha els fills dels que han emigrat, que ells no han emigrat. Per tant, no tenen per què heredar aquest desplaçament que han fet els seus pares o els seus avis, perquè ells no l'han fet. Tant és així que alguns d'aquests nets...
Disculpi'm, això està clar, però hi ha un fet que és obvi, que és que quan un nano viu a casa d'una família que ha vingut de fora i que
es continua sentint i que continuen parlant sempre en clau de, és que nosaltres som aquí però som d'allà, vaja, això en algun moment, en qualsevol moment, millor dit, acaba tenint ascendència sobre els més joves també.
Sí, sí, és evident, perquè, a veure, a cada família es viu, jo què sé, la llengua, la religió, els mitjans de comunicació, els menjars d'una determinada manera, i això és cert. Però, en tot cas, al parlar, doncs, de segona generació d'immigrants, fem una mica de trampa, perquè la immigració no s'hereda. I el que s'hereda és una altra cosa, eh? I, per tant, diguem-ne que això fins a cert punt il·lustra aquesta mena d'estigma, aquesta mena d'etiqueta, doncs, diu, bueno, quantes generacions han de passar perquè encara a mi em segueixin considerant un immigrant. A veure, un altre sentit, vostè a la presentació deia que jo era fill de Sant Julià de Ramis i que fa dos més de 30 anys que visc a la Bisbal. Bé, per a la gent de la Bisbal que té menys de 40 anys, jo sóc de la Bisbal per descomptat perquè sempre m'hi han vist, però per la gent de 70 anys, doncs segueixo sent una persona estranya, no saben d'on sóc d'origen. És a dir, per això deia que és una relació, doncs, que té aquestes dues direccions, eh? Clar. Aleshores, una cosa que ens han mostrat, doncs, aquesta gent, fills de famílies estrangeres, és que els catalans, els que havíem nascut aquí, no vivim la catalanitat de la mateixa manera. Per dir algunes coses, hi ha catalans que parlen habitualment català, hi ha catalans que parlen habitualment castellà. Hi ha catalans pocs que van a missa cada diumenge i n'hi ha molts que passen de religions. Hi ha catalans que són carnívors i n'hi ha que són vegans. Hi ha catalans que són del Barça i n'hi ha que són de l'Espanyol o del Madrid. Què estic dient amb això? Que hi ha moltes maneres diferents de ser català i que es pot ser català, doncs, practicant la religió musulmana, i que es pot ser català, doncs, coneguent el català i el castellà per descomptat, però també parlant habitualment el lamasic, si és que és aquesta llengua que parlen, eh? Per tant, quantes generacions es necessiten? Doncs dependrà dels catalans en general. És a dir, també hi ha encara en algunes ciutats, Sant Feliu o Palafrugell o el que sigui, que encara els fills, els nets, els besnets dels que van emigrar, doncs, de Cuevas Bajas o de Pozalcón o d'allà on sigui, encara són vistos com a elements estranys per part de determinada població catalana. I al revés, hi ha, doncs, besnets d'aquesta gent que es revolten quan són considerats encara elements estranys. Què vull dir amb tot això? Doncs que necessitem, doncs, que tothom sigui reconegut, que tothom tingui accés, en aquest cas que parlem amb un mitjà de comunicació, els mitjans de comunicació, que tothom pugui ser alcalde del seu poble, sigui qui sigui el seu avi, en aquest cas. Ho hem demostrat aquí a Catalunya en alguns casos, començant per un president de la Generalitat. Són processos llargs i, en tot cas, demanen l'esforç de la persona, doncs, filla, neta o besneta de persones que han emigrat, però, en tot cas, també hem de dir que els fills i els nets no som calcomanies dels nostres pares o dels nostres avis. Tenim dret a ser persones independents, amb les nostres arrels, però l'avantatge de les qüestions culturals és que es poden aprendre, es poden canviar, a diferència de les qüestions genètiques.
Senyor Besalú, per acabar, creu que això a llarg termini ens podria conduir cap a una espècie de, no sé si dir-ne, permeti'm l'expressió, de pangea cultural en el que puguem deixar de parlar de cultures o de nacions i parlem simplement de persones?
Doncs no. No, perquè les persones podríem dir que tenim tres capes. Una capa que és el que formem part de la humanitat, i això ens fa iguals a totes les persones humanes, diguem-ho així. Hi ha una segona capa, que és la cultural. Ningú es pot desenvolupar ni pot créixer abandonat i sol. Tots creixem en un ambient cultural, lingüístic, paisatgístic, alimentari, i hi ha una tercera capa, que és la individual. I efectivament ningú ha de ser esclau ni de la seva cultura ni de la seva religió, perquè és lliure i en aquest sentit pot aprendre i pot deixar el que vulguem. Per tant, l'universalisme així buit no porta enlloc. Tots som fills d'algun lloc i aquest és el punt de partida per el ser membres de la humanitat o per ser universals. Per tant, aquesta pangea en què tot és igual i tots som el que sigui és falsa, perquè tots som fills d'un d'un determinat ambient, d'un determinat paisatge, això ens fa i això ens permet de comunicar-los amb gent doncs, que té les seves identitats. No és veritat que no hi hagi identitats individuals, identitats col·lectives, i això també ens portaria ara, si tinguéssim temps, doncs, a parlar de Catalunya, per exemple, que també pot ser vista des d'aquest punt de vista, perquè si no hi ha un reconeixement de l'altre individual o col·lectiu, doncs llavors passa el que passa, que hi ha imposicions.
Senyor Xavier Besalú, jo li he de dir d'entrada que trobo absolutament interessantíssim i imprescindible aquest debat, i ja li avanço ara que des d'aquesta mateixa emissora aprofundirem en l'elaboració de continguts que vagin en aquest sentit, i per tant, si no li sap greu, ens guardarem el seu telèfon, que crec que tindrem més d'una conversa.
Moltes gràcies a vosaltres i encantat de la vida de dialogar-hi.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
8:45 del matí. I encara abans, per tancar el bloc informatiu, tenim temps per repassar algunes de les notícies més destacades en l'àmbit català, de la resta de l'Estat i també en l'àmbit internacional, amb l'Alba Lejide. El Parlament de Catalunya es posicionarà sobre la suspensió dels diputats i votarà que designin un company per exercir els seus drets. L'acord pactat entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana és que els grups han rebut a mans del president Torrent acord que passarà per la comissió de l'Estatut del Diputat que l'avalarà per elevar-lo a la sessió plenària. Alba Lejide, bon dia.
D'una banda, es farà una votació perquè els grups es puguin posicionar en contra o a favor del que suposa la suspensió dels diputats. I de l'altra, es proposarà que els electes afectats per la interlocutòria designin un company diputat perquè pugui exercir els seus drets, incloent-hi el vot. Abans, però, la proposta completa passarà per la comissió de l'Estatut del Diputat, que debatrà i votarà la fórmula en bloc. Els independentistes compten que aquest tràmit es podrà superar gràcies als vots de, com a mínim, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Si aquest supòsit canviés, la proposta no podria arribar al ple per aquesta via.
Els Mossos d'Esquadra desmunten l'acampada a la plaça Sant Jaume per motius de seguretat. Argumenten que les tendes no poden estar ubicades davant l'Ajuntament de Barcelona i del mateix Palau, Alba.
Els Mossos d'Esquadra han desmuntat les tendes acampades a la plaça Sant Jaume ahir al matí. Fonts dels Mossos d'Esquadra han assegurat que estan retirant objectes en els quals es podrien ocultar objectes perillosos per motius de seguretat. Argumenten que amb un nivell d'alerta terrorista de 4 sobre 5, les tendes no poden estar ubicades davant de l'Ajuntament de Barcelona i del Palau de la Generalitat. I insisteixen que no estan desallotjant les persones que hi ha acampades.
I una tercera dona acusa el candidat de Trump al Suprem de conducta sexual inapropiada i diu que Brett Kavanaugh va participar en festes on es drogava i violava noies.
Aquesta nova revelació i la identitat de la denunciant han estat anunciades des de Twitter pel seu advocat Michael Avenatti, conegut per representar l'actriu Stormy Daniels, la suposada examen de Trump. En una declaració jurada, Julie Swetnick afirma que va veure Kavanaugh bevent excessivament i tenint un comportament abusiu i físicament agressiu cap a les dones en aquestes festes durant els seus anys d'institut. L'advocat de la demandant ha assegurat que la seva clienta demana una investigació de l'FBI. Per la seva part, el Comitè de Justícia del Senat ha rebut la declaració de Swetnick i ha dit que l'està analitzant.
No està malament el perfil del candidat al Suprem, Saludem a aquesta hora del matí. De nou, Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com anem?
Molt bé, doncs ja veus, vacances acabades i a tota màquina.
I tornem a la càrrega, Com sempre, l'Ignasi és el responsable, el director del programa Ningú no és perfecte, que podeu escoltar a Ràdio Capital avui a partir de les 10 del vespre. I amb l'Ignasi, avui que és dijous, i a més hem d'anar amb el coet al cul, ja saps que això sempre acaba així, repassem algunes de les estrenes més destacades de la setmana, Ignasi.
Doncs mira, jo potser la que més destaco aquesta setmana és una que es diu Searching. És una pel·lícula de Sony i és una pel·lícula d'aquestes que incorpora les noves tecnologies i les xarxes socials en la seva narrativa, no?
Ah, sí?
Es tracta de la desaparició d'una noia de 16 anys. El pare truca a la policia perquè no apareix enlloc i la policia és incapaç de trobar qualsevol rastre. Aleshores, el pare diu, doncs ja m'hi poso jo. I què fa? Doncs buscar l'únic lloc que ell creu que poden estar els secrets de la seva filla, que és el seu ordinador. I a partir d'aquí, doncs, començarà aquesta investigació per esbrinar a veure on ha anat a parar, on està la seva filla a través del rastre que va deixant informàticament. Carai. Aleshores, la gràcia de la pel·lícula és la interacció amb vídeos de YouTube, amb coses d'aquest estil, no? Visualment, una narrativa moderna que pugui apropar també a nous espectadors.
Com hem dit que es diu la pel·lícula?
Es diu Searching. I el protagonista és el John Cho. El John Cho, que és, per exemple, és el solo de les noves pel·lícules de Star Trek.
Ah, molt bé. Va, ara em diu John Cho, no sabia qui era.
Sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Doncs què més tenim?
Mira, doncs tenim Milla 22, que això seria doncs la pel·lícula patriòtica de la setmana. Ja sabem, no, els Estats Units solen fer pel·lícules patriòtiques.
Sí, no?
I en aquest cas la parella és Peter Berg i Mark Wahlberg, que aquests ja porten fent diverses pel·lícules d'aquest estil. Han fet L'Único Superviviente, Marea Negra, Dia de Patriotes. I en aquest cas tenim Milla 22, que vindria a ser doncs una cosa semblant, tot i que en aquest cas no l'ha acompanyat ni l'èxit de públic als Estats Units ni de crítica. Oh. És una pel·lícula que no agradat, no?
Mira, just anava a dir, em sorprèn que aquest tipus de pel·lícules funcionin en països com el nostre.
Algunes han funcionat. L'Único Superviviente encara va funcionar bé, però és que aquesta no ha funcionat ni als Estats Units, Milla 22.
Ja.
I això que aparentment no feia mala pinta, si te la mires com una pel·lícula purament d'acció, no? Perquè en aquest cas doncs és un d'aquests agents de la CIA que ha de transportar un funcionari d'un govern oriental d'un país que no sabem exactament quin és,
yeah,
i que l'ha de transportar doncs d'un lloc a l'altre. Està al destí en un aeroport, el separa en 22 milles i durant aquestes 22 milles se l'intentarà encarregar de totes maneres, no? Aleshores veurem com es van defensant al llarg d'aquest trajecte que és purament el que porta la pel·lícula, no?
Carai.
Sí.
Digues.
No, que la gràcia que té és que compta amb l'actor indonesi Uko Ways, que aquest senyor ha fet pel·lícules d'acció molt populars allà, perquè més que actor és un artista d'arts marcials i la gent doncs, que hagi vist, per exemple, The Raid o Headshot, el recordarà fàcilment.
Carai. Vinga, tenim temps per una última pel·li, va.
Doncs vinga, anem per l'Slasher, Hellfest. En aquest cas, doncs, tenim aquí, ara que la setmana que ve doncs, arriba al Festival de Sitges, si teniu ganes doncs, de fer una petita prèvia, no?, de tastar una mica el que pot ser el festival, doncs teniu aquest Hellfest, que és doncs, això, purament un slasher, és a dir, un home amb una màscara intentant-se carregar, en aquest cas, doncs, adolescents amb poca massa cerebral. I la gràcia de la cosa és que sí, és així, eh? No podem enganyar
la gent. Adolescents amb poca massa cerebral, és a dir, tots.
Sí, és aquesta edat que encara no s'està desenvolupant, sí, la cosa.
Bé,
doncs en aquest cas hi ha un festival de terror, no?, que és com un parc temàtic i allà un assassí pensa, escolta, on puc matar i que ningú se n'adoni i que es pensi que tot forma part de l'espectacle? Doncs en un festival de terror. Aleshores, clar, l'assassí es disfressa en un lloc on tothom va disfressat d'assassí i comença a carregar-se a la gent allà.
No és gens previsible, tot plegat.
No. Però és igual, vull dir, jo què sé. Però vés a saber, potser ens ha sorprès la pel·lícula, però aquesta, la veritat és que no fa massa bona pinta. A més, el director és un senyor que es diu Gregory Plotkin, que va fer Paranormal Activity de Mansión Fantasma, que això, diguéssim, que no ens inspira massa confiança, i els actors doncs, són, no, és que són completament desconeguts, allò dius, ai, doncs vull veure aquest, vull veure l'altre. No, és que ni això, perquè és que no...
Escolta, de tres pel·lícules portes dos trunyos avui, eh? Que on s'has vist, això?
Escolta, la setmana que toca és la que toca. Però, jo amb Searching crec...
Anava a dir, portes dos trunyos, donant per fet que Searching val la pena veure-la, eh?
Sí. Home, ha tingut molt bona crítica. Si mireu el Rotten Tomatoes, té més d'un 90%, que això, doncs, ja és una certa garantia, eh? Tot i que, a vegades, aquestes webs tampoc és per fiar-se'n massa, eh?
Dependrà també del número de crítiques que tingui dels llocs on siguin, no?
Sí, però a vegades també Rotten Tomatoes pensa que també està format per crítics americans, bàsicament, no?
Yeah.
El 90% són crítics d'allà.
Yeah.
Aleshores, doncs, determinades pel·lícules que fan alguna crítica segons quines coses, o doncs, no agraden, no per la pel·lícula, sinó pel contingut polític que puguin tenir, no? O les pel·lícules normalment de sang i fetge tenen poca valoració perquè són bastant conservadors. Ja. La cosa és així.
Ignasi, gràcies.
Doncs ja està. Fins la setmana, vegi.
Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. T'escoltem aquesta nit.
Adéu.
Adéu. Sí. Bon dia.
Adéu.
7 minuts i les 9. encara en temps de cultura, en aquest cas de gastronomia, és el terreny en el qual es mou el comentari d'avui, que ens arriba amb la Iolanda Bustos. Iolanda,
bon dia. Permeteu-me avui que faci ús de la meva participació a Ràdio Capital per convidar-vos a una presentació cultural que farem dissabte dia 30 a les 11:30 a la Calèndula, a Regencós, al meu restaurant. Sabeu que l'estima que els empordanesos tenim pel nostre paisatge fa que ens hi entreguem del tot, amb totes les arts i activitats que l'honorin. I la cuina és un dels grans tributs que tenim a l'Empordà per lloar aquest petit territori, tan ric i tan pròsper. Gràcies a la voluntat altruista de molts romàntics empordanesos, continuen sorgint projectes i històries tan maques com la que m'agradaria que no us perdeu el proper diumenge. Presentem el número d'octubre de la revista del Baix Empordà, on l'historiador Gabriel Martín Roig explicarà històries vinculades a les supersticions, misteris i algunes pors que volten per l'Empordà. No és que vulguem fer honor a Halloween ara, sinó que a la tardor, amb això de fer rebost i recollir fruits, deien que passaven coses misterioses de l'Empordà. Si veniu, ho descobrireu. Com bé sabeu, la revista del Baix Empordà té dues cares. Una és la cultural, històrica, combinada amb temes d'actualitat, i l'altra és la revista de l'Empordà gastronòmic, on molts cuiners hi tenim algun espai on parlem sovint de territori, paisatge i cuina. Aquest número hem volgut generalitzar això del paisatge, cuina, i anar una mica més enllà, no? I llavors hem tingut la sort de conèixer la Carmeta Gironella. És una cuinera pintora que il·lustra receptes. Ella fa pintura gastronòmica i la veritat és que és impressionant i divertida, a més doncs de que li dona aquella frescura a moltes receptes, no? Fa com si fossin auques, no? Aquest número hem volgut, doncs això, ella ha il·lustrat tota la portada de la revista, inclús ha afegit una caricatura meva de cuinera, que en reconeixereu de seguida. Si veniu, la coneixereu diumenge. Igual que també tindreu el plaer de tastar els vins del celler del Magel i de Pals. Els propietaris de la vinya vindran a explicar-nos també com i per què els seus vins han decidit arrelar a la zona de la platja de Pals, a l'Empordà. Acabarem amb un petit vermut, que em faig jo mateixa també, perquè quan acabem de tota la presentació, i fer una mica de diumenge, així que us espero veure-us a tots, i bueno, a les 11:30, recordeu, el diumenge a les 11:30 a la Calèndula. Fins aviat.
Comentari d'avui de la Iolanda Bustos, que podeu tornar a sentir si us heu perdut algun detall.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Temps per l'agenda. Activitats culturals que podeu fer a casa nostra, i avui us expliquem que al Museu de la Pesca de Palamós, el divendres, s'hi organitza una visita guiada per la Llotja del Peix. Awatef Ahmita, bon dia.
Amb l'ajuda d'uns audiovisuals, plafons expositius i l'acompanyament en tot moment d'un guia, s'interpreta l'escena diària de la subhasta. Qui és qui en aquest escenari, el seu funcionament, es comenta l'origen de les espècies que s'hi veuen, les embarcacions que les capturen i els caladors on treballen els pescadors, així com la seva organització a l'entorn de la confraria. Aquesta activitat té la voluntat de sensibilitzar el visitant cap a l'activitat pesquera, la gent que hi treballa i els productes del mar. En podeu gaudir tots els divendres no festius.
Activitats que podeu fer a casa nostra.
L'agenda cultural de la setmana.
I el dissabte, calceu-vos bé perquè hi ha una marxa nocturna per gaudir dels paratges més bonics de la Costa Brava.
Feu com els gats i sortiu de nit. Sigueu àgils, obriu bé els ulls i deixeu-vos seduir sota la llum de la lluna pels boscos, els senders i les cales que us proposen els showboys de Palamós. Podeu escollir entre un recorregut de 9 quilòmetres o un de 12. La sortida és a les 8 del vespre des de Sant Esteve de la Fosca i us hi podeu inscriure des de les 6 de la tarda per 8 euros. S'obsequiarà amb una samarreta i entrepà a l'arribada, i no us oblideu de portar el llanterna o frontal, que són obligatoris.
Doncs ja ho sabeu, tot això podeu fer-ho aquest cap de setmana, demà, dissabte, i a més podeu consultar altres activitats que trobareu al nostre web i al radiocapital.cat/agenda. Estem marxant. Estem tancant el programa, un programa en el que us hem explicat que dos terratrèmols de poca intensitat van sacsejar ahir Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. També us hem explicat que l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro obre la convocatòria per concedir subvencions a persones amb vulnerabilitat econòmica. Us ho hem explicat a més des d'allà mateix. I també us hem acostat aquesta notícia que explica que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni preveu que el pressupost per l'any 2019 pugi fins als 32 milions d'euros. 11 milions, això són 11 milions d'euros més que l'any passat. El municipi destinarà aquesta suma a la reforma de la urbanització del Mas Pere, que es troba en mal estat. I també us hem explicat també a Santa Calonja i Sant Antoni, que aspira a posicionar-se com un dels 17 hubs tecnològics de Catalunya, raó per la qual el municipi està impulsant diversos projectes adreçats als emprenedors. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de la Bisbal. La sentència ha fallat contra el recurs que el consistori va presentar contra aquesta resolució del jutjat número 3 de Girona, que ja havia obligat a la Bisbal a penjar aquesta rojigualda. Veurem si l'Ajuntament dona compliment a aquesta sentència. Les assistències sanitàries a Castell d'Aro han augmentat durant aquest estiu. Segons les dades del Servei de Socorrisme i Salvament publicades per l'Ajuntament, s'han superat les 1.000 assistències, alhora que s'han fet gairebé 1.600 intervencions directes. I també us hem explicat que el casc antic d'Ullà comença un procés de rehabilitació aquest proper mes d'octubre. I us expliquem ara quina és la previsió del temps que ens espera pel dia d'avui, Albert Aparicio.
Avui tindrem un dia assolellat, amb absència de núvols i en alguns punts de l'interior de la comarca, gran amplitud tèrmica, amb mínimes de 10 graus i màxim de 26. L'estat de la mar millora respecte ahir, però avui encara es poden produir onades superiors als 2,5 metres. Demà continua el bon temps amb domini del sol i pujada de les temperatures.
Com sempre, gràcies de part de tot l'equip que fa aquest programa i si voleu estar informats ja ho sabeu durant tot el dia, radiocapital.cat. I tornarem demà a les 8 del matí aquí a Ràdio Capital, a Extra FM Costa Brava i també a Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé, que passeu molt bon dijous.
Supermatí amb en Miquel 40. We'll be right back.